hem explicat a la portada avui al Supermatí. Volem parlar amb l'Andreu Penyalbé. Senyor Penyalbé, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
I volem parlar amb ell perquè el Baix Empordà és la setena comarca catalana amb la renda per habitant més baixa. A més, el seu nivell de renda és un 20% inferior a la mitjana de Catalunya. Són dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, corresponent a l'any 2015. L'increment de renda al Baix Empordà respecte a l'exercici anterior és pràcticament imperceptible, i en té més detalls en David Parreño.
Les dades de l'IDESCAT posen de manifest una Catalunya a diferents velocitats. La mitjana de renda per habitant de Catalunya és de 16.800 euros l'any. Només tres comarques se situen per sobre. Són el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. El Baix Empordà forma part d'un grup de 7 comarques que tenen un nivell de renda un 20% per sota de la mitjana catalana, entre les quals també hi ha l'Alt Empordà. En comparació amb el 2014, la renda per habitant del Baix Empordà va pujar un 0,4% el 2015 i es va situar en 13.400 euros.
Senyor Penyalbé, comencem resolent alguns dubtes pel que fa a conceptes. El nivell de renda podem dir que són els ingressos de cada habitant durant un any.
Correcte, és així. A veure, en principi, la renda familiar disponible bruta, de la qual es parla amb aquest estudi de l'IDESCAT, amb aquestes dades, bàsicament, bueno, ja es diuen a l'estudi que els principals recursos que es tenen en compte per calcular aquesta renda de les llars són la remuneració d'assalariats, l'excedent brut d'explotació i les prestacions socials. Llavors, bàsicament, a destacar aquí és que l'únic concepte o l'únic aspecte que està pujant és la remuneració d'assalariats. L'excedent brut d'explotació s'ha mantingut i les prestacions...
Què és l'excedent brut d'explotació?
L'excedent brut d'explotació és, bàsicament, dins d'aquest estudi es té en compte el que són els autònoms empresaris individuals, no empreses. Llavors, aquí tindríem, diguéssim, el que és el marge brut del negoci, per dir-ho d'alguna manera.
El benefici que poden
generar
aquests autònoms.
El benefici que pot tenir l'activitat.
Per tant, entenem que els 13.400 euros de renda a cada habitant al Baix Empordà, aquí no s'inclouen les persones que no estan en edat de treballar i tampoc s'inclouen les persones en atur que no generen ingressos.
Efectivament, aquí les prestacions socials també s'incorporen, tant les pensions contributives com les no contributives, també es tenen en compte.
D'acord.
És a dir, ens podem trobar amb un treballador del Baix Empordà que estigui treballant durant 3 mesos i la resta de l'any estigui cobrant la prestació de l'atur. A la renda s'acaben declarant tots els rendiments del treball dins dels quals estarien inclosos aquesta prestació d'atur.
Clar, nosaltres ens preguntàvem com s'entén que el Baix Empordà, que suposadament és una comarca rica, sigui la setena comarca amb el nivell de renda més baix.
Bé, Dani, jo crec que aquí hi ha bàsicament dos punts a posar el focus. En primer lloc, cal analitzar quina és la distribució per sectors que té la nostra comarca. És a dir, al Baix Empordà hem de tenir en compte que principalment, si fem una anàlisi, per exemple, jo us he mirat unes dades per donar-vos quatre dades importants, si mirem en l'IDESCAT a març del 2018, val? Estem amb afiliacions al règim d'autònoms de la Seguretat Social, segons ubicació al compte de cotització. Què vol dir això? Que en funció de quin sector està donat d'alta aquest règim d'autònom, quin percentatge ocupa sobre el total, ens trobem que, per exemple, agricultura és un 4,9%, indústria és un 6,6%, construcció és un 20% i serveis és un 68%.
És a dir, un 68% dels autònoms del Baix Empordà estaven al sector de serveis.
Sector serveis. Efectivament. Per mi, un dels focus on hem de posar un punt de mira per entendre una mica això que ens demanaves és quina distribució tenim. Serveis ocupa la gran part de la nostra economia, de la nostra riquesa. És el principal motor que està generant aquí al Baix Empordà. Això què fa? Pues que serveis en el nostre... el segon focus que us volia comentar és el tema de l'estacionalitat. És a dir, serveis, el punt més important, estacionalitat. Què tenim? Que al Baix Empordà tenim molta estacionalitat. Els negocis tenen molta estacionalitat. És a dir, tenim temporada alta, temporada baixa. I hi ha uns canvis molt importants amb afiliacions a la Seguretat Social i amb contractació de treballadors per part dels empresaris
a
la temporada alta, a l'estiu i a l'hivern.
A l'estiu hi ha molta afiliació i molta contractació, i a l'hivern aquesta afiliació desapareix.
Efectivament. Llavors, què fa? Que, a més, això ens implica que, a més, si fem una mica d'anàlisi dels convenis col·lectius, efectivament el conveni col·lectiu del comerç, que és la part important que tenim a dins de serveis, a part de l'hostaleria, comerç és el conveni col·lectiu que, en quant a retribució total anual, de pagues, incloent pagues extres i plus els convenis, uh-huh, és el que menys salari es paga. Val? Llavors jo crec que això és una de les coses que ens explica el per què una comarca com la nostra, que en teoria turisme està funcionant molt bé, el sector serveis està funcionant molt bé, i és una comarca rica, com tu deies, a nivell de retribució, a nivell de remuneració dels treballadors i a nivell de resultat d'explotació dels autònoms, sigui més baix.
És a dir, per recapitular, tenim unes feines durant pocs mesos, i a més aquestes feines són les menys remunerades de totes, no?
Efectivament, el conveni col·lectiu del comerç és el que té uns salaris més baixos si fas una comparativa amb convenis. Aquí, Dani, a la comarca del Baix Empordà, principalment els convenis que més es fan servir és el de hidrometeorològica, el d'hostaleria, el d'algú de química, algú de fusta i algú de suro, junt amb el comerç. Llavors estaríem que si t'hagués de dir per ordre de remuneració, de retribució total anual de salaris, estaríem parlant de que el comerç se situa en l'últim lloc.
Per tant, clar, molta gent, això vol dir que molta gent només ingressa a l'estiu, segons la teva experiència, només ingressa a l'estiu i després ha de cobrar l'atur?
La meva experiència em diu que nosaltres aquí al Baix Empordà tenim moltíssimes empreses i moltíssims autònoms que estan contractant personal a partir de Setmana Santa. És a dir, la campanya comença a Setmana Santa i s'allarga fins al setembre-octubre. Molts d'aquests treballadors tenen contractes fixos i discontinus, que es diuen, és a dir, que estan treballant durant aquesta temporada i després comencen a cobrar la prestació de l'atur. Això fa que aquests treballadors no tinguin un salari de 14 pagues estable durant tot l'any. Llavors, això va a parar a renda. Aquest estudi de l'IDESCAT, bàsicament, el que està reflexant és això. Quina és la renda per habitant. Al final, la dada més important, com dèiem al principi, és quina retribució anual tenen els treballadors, o en aquest cas els autònoms, quin resultat d'explotació donen al final d'any. Clar, si tu l'activitat la desenvolupes durant 6 mesos, no és el mateix que estiguis treballant durant 12 mesos de forma estable, com passa doncs, amb altres comunitats i amb altres comarques.
Quan vam conèixer aquesta notícia ens preguntàvem on van a parar els ingressos del turisme. Pot ser que el turisme no deixi tants diners com ens pensem. Potser sí que els deixa, però en aquests mesos concrets, i després hem de viure com puguem, no?
Correcte, no vol dir que no els deixi. En aquests mesos sí que els negocis, la meva experiència em diu que els negocis són rentables i s'està generant riquesa. El que passa és que el tema és que no s'està generant durant 12 mesos. És a dir, moltes poblacions del Baix Empordà s'estan intentant fent per part de les associacions, per part de promocions econòmiques dels ajuntaments. Un dels principals objectius és desestacionalitzar, és a dir, aconseguir que al final els negocis estiguin oberts molt més mesos.
Clar, però com es fa això? Com s'aconsegueix això?
Bueno, això és complicat perquè aquí doncs, estem en una comarca amb la qual ens veiem afectats perquè la gent ve perquè hi ha platja, la gent ve perquè ha de fer bon temps perquè la gent vingui, pugui anar a les terrasses a fer cafè, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, clar, no és fàcil, però sí que és veritat que per part de promocions econòmiques dels ajuntaments de la nostra comarca s'estan intentant fer accions doncs, per fer activitats d'alguna manera atreure un turisme molt més estable durant els 12 mesos de l'any, que és complicat, però sí que és veritat que es poden fer accions que facilitin aquesta tasca.
I tot això neix, potser com un motiu, és que els treballadors amb el que ingressen a l'estiu no en tenen prou per viure tot l'any, per viure al nivell d'altres comarques, però potser els propietaris sí, no? És a dir, els propietaris amb el que ingressen a l'estiu poden viure tot l'any.
Hi ha molts propietaris que els seus negocis els generen suficient riquesa per viure tot l'any. Hi ha moltes empreses.
I per tant, no tenen, ja no tenen... no tenen necessitat de després contractar ningú durant l'any, perquè durant l'any ells ja estan vivint amb els diners que han generat durant l'hivern.
Efectivament. Clar, aquí també això també genera, d'alguna manera, també està generant un altre moviment, que és que la població activa, diguéssim, que es mou entre els 20 i els 65 anys, estem tenint una pèrdua de talent, perquè tenim molta gent jove de la nostra comarca que, com no troben feines estables, que tenen feina per 12 mesos i que és una feina estable i que els permet guanyar-se la vida de forma adequada i poder arrelar aquí a la comarca i poder pues, fer vida a la nostra comarca, pues, molts estan marxant fora i estan buscant feines fora. També això s'afegeix de que bueno, hi ha molts joves que estudien fora i moltes vegades estudien fora i ja no tornen a la nostra comarca. Això també fa que diguéssim que estem perdent una mica de qualitat amb els llocs de feina.
Els llocs de feina aquest moltes vegades s'han relacionat amb llocs de feina per gent jove que durant l'any estudia i a l'estiu treballa aquí, que genera uns ingressos, li serveixen potser per pagar part de la carrera de l'any següent o el que sigui. Això realment és així? És a dir, la gran part dels treballadors del turisme són persones que després no necessiten o no poden durant l'any generar ingressos o no? O això és una concepció?
És així, Dani, hi ha una bona part, sobretot això ens hi trobem molt amb l'hostaleria, també amb els comerços, però realment és així, es contracta molta gent jove que quan acaben el mes de maig, juny, els estudis, bé si estan estudiant una carrera, bé si estan estudiant un màster, tornen aquí i fan la temporada, que es diu, no? Tradicionalment fan la temporada 3-4 mesos i després pues, tornen una altra vegada a estudiar. La veritat és que aquesta és una realitat i això fa pues, que l'augment de la contractació temporal vagi a l'alça i evidentment això pues, bueno, distorsiona una mica les dades i jo crec que influeix molt amb el motiu de la nostra conversa, no? que al final la renda anual es veu disminuïda. Això són dades, uh-huh. Són dades que al final l'IBEX que es recull i dona aquest resultat.
Andreu Panyalbé, advocat i assessor fiscal, escolta, estem molt contents d'haver pogut parlar avui amb tu perquè ens has aclarit molts conceptes i hem posat llum a idees que potser molts teníem preconcebudes, però que ara les hem vist confirmades amb les dades i amb la informació d'un expert. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Gràcies a vosaltres, bon dia, Dani.
I que tinguis molt bon dia.